Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Gargots. Nou mes, nou capítol de Gargots. Tornem a estar pels estudis de Ràdio Fabra, esta vegada per parlar-vos de la tercera fase del procés creatiu, la incubació, el repòs, la pausa. A algú de l'equip li agradava molt explicar-ho a través de la idea de la gallina covant els seus ous. Doncs res, aquí tres gallinetes. Tres gallinetes molt ben acompanyades, perquè avui tenim a l'estudi a Gala Díaz, que entre moltes altres coses que després us explicarem, és directora i guionista de ficció i documental i la persona que ens ajudarà a posar una mica de llum a tot això que volem parlar avui del treballar sense produir. Però això serà més tard. De moment, Martina, Natàlia, com esteu?
Molt bé. Sí, setmana... Sí, sí, penso. Juliol és un mes... que sembla que ja estàs de vacances, però que no ho estàs, no? I que com més de tancaments, més d'aniversaris...
Sí, és veritat. Per mi és un mes molt disfrutant, com que molta gent treballem, hi ha gent que no, però com que treballes, però alhora a les nits hi ha una mica de holgorio, però bueno...
Però no us passa que en aquestes dates penses, no t'ho passes molt i molt bé, perquè després la caiguda és pitjor? O sigui, jo la setmana passada que vaig fer 3 dies de vacances, encara no estic bé. O sigui, encara no he arrencat i dic, uf, és que tu has de passar lo just de bé a la vida.
Saps? Però també et diré una
contenció.
Cosa.
No caure,
també diré, estic fatal. Ahir vas anar a un concertet, avui sí, també. Sí, no, vull dir que la caiguda és esclavonadeta.
Potser no estic tan malament.
Potser no.
Anem a fer una valoració global, anem a fer un DAFO i surt positiu.
Sí.
Bueno, sí.
Sí.
Vale. Pues som-hi en la incubació, perquè a més ha caigut fantàstic això d'explorar la part més contemplativa dels processos just abans d'anar al món de vacances. Així que, si us sembla, entrem en matèria. Som poc donades aquí al saber aturar-nos, així que necessitarem més que mai aquestes notes que avui mos portes, Nat, perquè en este procés de la incubació que hem anat parlant estos dies entre les tres, han sortit moltes cosetes, així que dale.
Exacte, prevacances total, llavors és com que ha caigut, com en ell ha dit, parlar ara de la incubació. Després de parlar de la inspiració i la preparació, hi ha una fase, no, en tot procés creatiu que sovint passa desapercebuda, és exactament la incubació, aquell moment en què sembla que no passi res, però res de res. I recordareu, estimades oients, que en la fase anterior, la preparació, fèiem un treball intens, molt intens, de cerca, d'investigació, ens empapàvem de tot el que tingués a veure amb la nostra idea, fins que arriba un moment que dius, prou, ja en tinc prou d'aquest color, i aleshores necessites la pausa. És com algo molt buscat, no? Però i parar en sèrio, no? Tancar les pestanyes, desconnectar, i aquí entres en aquesta fase, que és molt més que una pausa. Ara anem a veure una mica, anem a desgranar això. La incubació és bàsicament aquell moment on ens allunyem voluntàriament de la tasca. Però, bona notícia, el cervell segueix fent feina. És allò de, bueno, jo ja no estic pensant en això, no? Doncs no és cert. El cervell ho està digerint tot, com quan deixes una tassa de te en infusió, no la remenes constantment, no? Però l'aigua va fent la seva feina. El gust no apareix amb l'esforç, sinó que apareix amb l'espera. I tot això que diem no és només una metàfora, com dèiem, del cervell, sinó que la neurociència ens ho confirma una altra vegada, algunes coses de les que anem dient aquí. Quan entrem en aquesta mena de pausa, s'activa el que s'anomena com la xarxa neuronal per defecte, la Default Mode Network, segons
Nena,
Marc.
Quin accent.
Avui m'ho donen per aquí, mira. Fa 20 anys que va apuntar aquesta teoria, aquesta xarxa, i és una xarxa que s'activa, atenció a això, quan no estem fent res, però en realitat, doncs sí, estem rumiant, el nostre cervell està connectant idees, està recordant, està creant. La pausa, no?, equivaldria a això de posar-se les ulleres aquelles de Homer, no sé si recordareu, bueno, que estan despertes, no?, però per dintre Homer estava adormit. I, no?, és això de...
Ara ho entès. En el seu moment no...
Clar, jo és que tinc molt l'imaginari Simpson.
Tu ets molt l'imaginari Simpson.
Sí, sí, hem crescut, sí, els millennials, no?, amb aquesta... Bueno, potser vosaltres cau més lluny.
Jo em quedava sempre molt fora d'aquestes converses, tia.
Perquè tu a casa meva eres molt de TV3, molt de Super 3.
No es posava.
A casa meva igual. I em van dir de gran, l'he mirat.
Ah, l'has mirat?
Sí, una mica.
Vale.
És allò pues, de gran o
el vas mirar mentre fes la migdiada, perquè les
sí,
referències...
Sí, i jo pensava que el meu cervell estaria xupant mentre jo dormia, estava incubant la vida, però no.
No ben bé, sí, això.
Escolteu-me, us costa molt a vosaltres o què fer... posar-vos aquestes ulleres, perquè jo he provat moltes coses, tipo pinta una mandala que desconnectaràs, trau-te les xarxes que faràs un grandíssim detox, i a mi trobar esta pausa me costa bogeries. Lo de la mandala l'esgarraria així tucu-tucu al segon dos.
Sí, costa, i també costa en el món de l'art, no? Perquè hi ha el món de l'art, o sigui, si parlem en el món de l'art, nosaltres, o sigui, aquí al podcast parlem de tot, no? Però en el context de l'art, clar, fer coses, creacions artístiques, i alhora fer una pausa, és com un doblete, no? O sigui, no t'ho permets tant, jo què sé, estàs estudiant certes coses que tenen més reconeixement o treballant en certs àmbits que tenen més reconeixement, de fet, de sobte, i llavors et fas una pausa i dius, clar, t'ho mereixes, no? Però igual en el món artístic no és, pot ser que no sigui tan mereixedor de la pausa, això potser ho podem comentar amb la nostra convidada avui, més tard.
Ja, no sé, i quan jo l'altre dia hi pensava... com, i deies, us costa, a vegades hi ha microincubacions que no em costen. Aniré a fer una truita per sopar i de cop ho desconnecto. Ara, quan tens un problema molt al cap que has de solucionar i que no se te'n va, que no sé si anar per aquí, llavors ja te'n pots anar a pujar al Pedraforca, que estarà aquí, 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 aquí.
Tucu, tucu, tucu.
Sí, i el de les mandales no ho he provat.
No ho recomanes, oi?
No, veritat. Vale. Ah, pensava no, que anaves a dir, jo tampoc ho recomano.
No,
i...
no, no,
vale.
No, no he experimentat.
No.
Perquè, clar, diem pausa, però també pot ser simplement deixar de fer allò que estaves fent. Vull dir, una pausa, avui ho comentàvem justament a la feina i deia, una pausa pot ser anar a fer un pipí, no? Bueno, micropausa.
Un pipí,
però,
sí,
un pití
sí.
També, clar, tot. El que comença per pi. Sí, tot el que sigui deixar de fer allò que estaves fent i que potser necessites justament parar. Sí, de fet, segueixo una mica, el tema de la incubació té molt a veure amb el son, sobretot amb aquesta fase, amb la fase REM, no? Quan dormim el cervell consolida aprenentatges, filtra, neteja, reorganitza, doncs aquí una mica igual, no? En aquesta fase el cervell treballa, però sense la pressió, sense l'exigència de produir, no? El no fer res, doncs també és fer. I una altra funció que té la incubació i que ens pot agradar, doncs, a les persones que podem tenir... la productivitat molt, molt al cap, no? AKA, soc filla del sistema, és que aquesta fase és el pas previ i precipitador del que ve després, que és la intuïció, no? L'anomenat moment eureka, que és la fase següent. De fet, una autora, Julia Cameron, té un llibre deliciós que es diu El camí de l'artista, molt pràctic, us el recomano molt, en plan, com despertar el teu o la teva artista interior, o alguna cosa així, ho diu, amb 12 setmanes, no sé què. Doncs ella et diu pas a pas, no? També les resistències que hi ha, doncs, per donar-li més pes al tema de creativitat. I, bueno, està sent la meva lectura d'estiu. I diu que el que cal és deixar morir la idea antiga perquè pugui néixer una de nova. Potser és massa poètic, no passa pretensiós, no és com un 1x1, però sí que s'entén, no?, la cosa de deixar anar per agafar. Una mica seria això.
Ha estat molt ben tirat lo de la següent fase, no? Vull dir, així com ja deixem una mica el ganxo, perquè avui estem al 3, vindran 4, no? Entenc,
sí.
Que has volgut dir, també.
Exacte, després de la incubació, després de les vacances, en principi hi haurà una il·luminació. Ja aviam què passa.
Esperem que sí.
Està guai el tema com que dies de deixar morir una per a començar una altra i que al final passaria una mica com en moltes coses de la vida. I no sé si, després ho parlarem en gala, no? Però no sé si hi ha també una mica este apego, no? De que costa molt deixar anar, de que assumir canvis sigui pensar que una mica esta idea inicial mor, no?
Clar, jo m'imagino, no tinc ni... Però una cosa és com deixar anar la idea... I no vol dir que la deixis morir, simplement igual l'estàs posant com a la nevera, no? Algun lloc com que després la puguis recuperar.
Mm-hmm. Potser o també... transformar. O...
Clar, o sigui, potser això em fa pensar en tenir com un bon sistema de recollida de les teves idees, no? O del que et passa pel cap, o com un sistema de treball, no? Potser podríem dir, no
bloc
sé.
De notes
un bloc de notes.
Un bloc de notes del mòbil.
Soc un desastre, eh? O sigui, tinc 10.000 llistes... Bueno, estic aprenent a tenir-ne una, i si de cas dividir-la en apartats.
Jo una cosa que avui també pensava és si quan tu tens el teu procés d'incubació en una creació col·lectiva algú altre s'ho està mirant i per tant tu estàs anant a passejar i algú altre s'està mirant això i tu quan tornes tu mires amb uns altres ulls però més tens uns segons ulls o uns quarts ulls
que
s'ho mira
igual...
i per tant es pot donar un diàleg interessant, no? Vull dir que I potser ens passaràs al podcast, no? Tu escrius quatre paraules i te'n vas tot el cap de setmana i de cop s'ho mira la Natàlia i plim, 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 plim.
I aquí igual jo m'ho estava imaginant com una fase més individual del que realment és. Vull dir, saps? Com que tens tota la raó del món.
De fet...
Estava pensant allí en una persona com sola, esperant-se així en els versos creuats.
Estic incubant.
Que la seva idea es faci papallona.
En plan, què estàs fent, Alba? No estàs fent res. Estic... No, estic incubant. Clar. Bueno, jo crec que pot ser una frase que podem fer servir. De fet, pensava que igual és interessant també compartir que per fer aquest, el guió d'aquest capítol, hem fet un sistema que és fer com un bloc de notes, no?, comú, que era un grup de WhatsApp, bàsicament efímer, i que tancarem ara quan s'acabi aquest capítol, i llavors allà anàvem volcant sense sol tenir volta i sense haver de contestar, no era un diàleg, no era com un... Allà anem deixant anar, però compartidament, les tres, el que vagi passant. Val, més coses a favor de la pausa, no? Bueno, una cosa que ens pot ajudar, o sigui, que ens pot ajudar, no, però que a vegades passa, no?, quan... No us passava com que dius, vale, no trobo no sé què, no trobo, i busques, i ho acabes trobant quan pares, no? Bueno, a la meva vida hi ha alguna cosa així com, bueno, no ho trobes perquè no has buscat on era, no? També és veritat. Però sí que és veritat que també passa això de que a vegades ens obsessionem i, bueno, no? Com que li donem el tucu-tucu. I això ajuda.
Sobre això, també... citant persones, i així anem incorporant, com el Rick Rubin, que és un productor musical, té un llibre que es diu L'acte de crear una manera de ser, i deia, quan tu estiguis com bloquejat, canvia el context. I em connecta amb això que dius, no? De dir, pues, tu estàs a l'estudi fent no sé què, surts, canvies el context i potser de cop, no?, poses en solfa altres parts del teu cos que et poden generar aquesta idea, no?
Total. Canvia l'escenari, no?
Vas a fer un pipi, no? I
exacte.
Que és una, o sigui, que dient el mateix, sí. El teu avi i un
exacte.
Producte musical.
Totalment.
No hem d'anar tan lluny.
Val, més coses a nivell de post, val? Que ara entrem aquí. I aquí anem a parlar del drama, que no és un dramón, val? Estem parlant de coses molt lleugeres, però bueno, per posar-li un punt de clímax, no?, a la tertúlia també. Ens deixem estar en la pausa, que és una mica també el que dèiem. Doncs vivim en una societat que premia el fer, no?, el tenir l'agenda plena, l'anar de cul, però amb sentit, no?, que interessant és aquell amic o aquella amiga o aquella persona que t'agrada, no sé què, que, buah, està sempre ocupat i és com super inaccessible i no està disponible, oi? Això és molt, molt sexy. Llavors, parar, no?, pot semblar que estàs perdent el temps, no?, o pot generar malestar, no?, també per al tema de que som fills i filles del sistema, i quan no estic produint ens pot aparèixer la culpa, no?, per exemple, i bueno, algunes autores, Silvia Federici, o tantes altres autores meravelloses amb perspectiva de gènere feminista ja ho saben, no?, que ens diuen que les capacitats d'esperar, sostenir i cuidar han estat invisibilitzades, no?, per un sistema que només valora allò que és ràpid i monetitzable, i doncs, bueno, portem a dintre i fins i tot quan ningú ens mira, doncs també tenim aquesta pressa per fer, no? Llavors, bueno, diem això, no?, que la incubació doncs, també ens desperta pors, no? Podem sentir que estem, entre cometes, perdent el temps, que ens quedem bloquejades o que el projecte s'estanca sense avançar i hi ha un cert malestar davant d'aquesta inacció aparent. La temptació a tornar a treballar frenèticament, no?, per fer alguna cosa, encara que sigui menys productiva a la fi, doncs pot ser que ens faci doncs, canviar de... Bueno, sí, de mindset, diguéssim, no? Hi ha una mena, doncs, de terror cultural, això, el no fer res, i també és cert que aquest no fer res pot tenir moltes formes, no? El que dèiem, potser simplement és deixar la idea en repòs, però dedicar-nos a fer altres coses.
I a mi també m'agradava com esta part de deixar-la en repòs, com que encara tot és possible sobre ella, no? Que després vindran altres fases, no?, que ja li van donant una forma i que aquella forma potser acabarà sent la que li resulta i aquí s'hauran de prendre decisions, no?, i descartar algunes coses. I com en esta fase me la imaginava com una idea que vola molt lliure, que encara és capaç de tot i, bueno, i que també era com bonic estar per així una mica romantitzada del tema.
Total. Hem de creure, no?, amb el no fer res, amb tot. Com també veure que té doncs, un potencial, no? I més coses. Hi ha, o sigui, hi ha algun perjudici de no... O sigui, ens podem saltar aquesta fase, no? Això va a examen, no? Sí, clar, ens la podem saltar perquè ja hem dit que els processos creatius no són lineals, no? Ni tenen un patró estable, però, com tot, no? Alerta una mica amb saltar-se o evitar aquesta fase de forma sistemàtica, no? Si és com algo així més com de patró, perquè pot tenir... conseqüències. Bueno, quan no donem espai a la incubació, bàsicament el que passa és que podem quedar atrapades en aquests patrons repetitius de pensament, no? Una mena de com roda de hàmster, no? De gerbo, i esgotar la creativitat o no assolir la comprensió profunda del temps, del problema, no? De la situació o del que estiguem incubant. I a la llarga això es pot traduir en solucions, no, superficials, o doncs en un bloqueig creatiu i el que dèiem de la motivació, no? O sigui, ens pot fer baixar la motivació o una sensació doncs constant d'insatisfacció o esgotament mental. Sí. Vale, doncs simplement això, no? Doncs per aprendre a acceptar i valorar la pausa, sí que és clau pel desenvolupament creatiu i personal en qualsevol projecte o procés. Llavors, res, simplement dir això, amigues, acabem això. Incubar una idea és un acte radical i és confiar en el que encara no és.
Víctimes en las aceras con brasas en la piel. Visten polen y azucenas, hay cadenas, no solo miel. Disfrazadas de mil leguas, atascos y clavel. Piden charlas escocesas.
Ho anunciàvem al principi, avui mos acompanya Gala Díaz. Estem molt contentes de que hagués pogut venir, Gala. Us la presentem com cal, ara sí, que abans hem fet un breu, molt breu. Ella és directora i guionista de ficció i documental, sempre en la denúncia social com a bandera. Ho veiem, per exemple, en algun dels seus projectes com Nissa, Despullant opressions, un documental rodat durant les Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau, en el que es presenta l'organització, la lluita i la resistència del poble palestí, posant el foc especialment en les vulneracions de drets de les dones i que, malauradament, tot i ser del 2017, si no m'equivoco, està més vigent que mai. És també autora del Mussol i la Lluna, un conte il·lustrat preciós, que després li demanarem una mica que mos explique la història al complet, perquè sabem que va estar 6 anys en un estat, podríem dir, d'incubació, fins que va veure la llum. I mos interessa molt esta construcció de l'art de la paciència, però també esta perseverància per mantenir la creació latent durant tot este temps. A més, és professora i tallerista de cinema i ha codirigit, juntament amb la Maria Besora, el videoclip de la cançó que mos ha donat pas, que es diu Sacerdotes Diamantes i és de la fantàstica Selma Bruna. Benvinguda, Gala. Què tal?
Gràcies.
Com estàs?
Molt bé. Merci per convidar-me.
A tu, gràcies per venir un dia de juliol en estos calorosos estudis. Te presentarem com a directora, que sona una paraula així com bastant totxa, llavors com per aterrar una mica el llenguatge de totes nosaltres que estem una mica més fora de tot això. Com mos hem d'imaginar com lo paper de la directora dins d'un equip on hi ha pues, altres persones, no? I que tenen també pues, altres rols dins de tota la construcció del producte?
Bueno, a mi em desperta una mica el síndrome de la impostura que em presentis així, però bueno, ens hem de creure, no? O sigui, sí que he escrit i dirigit, per tant, podríem dir que sí que soc guionista i directora.
Sí, sí, sí.
Però a mi el que em dona de menjar, en veritat, és ser script supervisor, que és un altre rol, diguéssim, d'aquests que comentaves, que n'hi ha molts en una producció de cine. I sí que estàs molt al costat del director o de la directora, però, bueno, és igual. Això ho volia dir perquè així estic més tranquil·la, com amb la meva impostora.
Mos pots presentar com los dos rols, llavors, vale, perquè vale, també sí, és palabreja desconeguda.
Vale. Bueno, pues el director o la directora, al final, en veritat, jo moltes vegades penso que s'hauria de dir decisor, perquè és qui pren decisions, no? Bueno, a grans trets s'encarrega de planificar, o sigui, tots els plans que veiem en una pel·li, en un curt o en un videoclip o el que sigui, els decideix el director o la directora, i també la direcció d'actors. Aquestes dues tasques són només competència del director o directora, no? Però, en veritat, no dirigeix l'equip, això ho fa la Joan de Direcció. Només pren decisions, això sí, que no és tan fàcil, i menys en un estat de pressió constant, que és un rodatge. I el script supervisor és la persona que a Sud-amèrica se li diu continuista, perquè és la persona que s'encarrega del record, de la continuïtat, i també és l'enllaç entre el muntatge i el rodatge. És a dir, seria com una persona que forma part de l'equip de direcció, però també de l'equip de muntatge, de l'equip de continuïtat, que està sola. O sigui, és un equip per se, que a mi això m'agrada bastant, perquè tenir jefes no m'agrada gaire. I ets la teva pròpia jefa. I això. Llavors, la pregunta era quins altres rols hi ha?
Bueno, com se coordinava una mica com esta figura dintre de l'equip? Bueno. També com per entendre una mica com se va transformant, no? Pues, per exemple, no? Un guió o una idea, com parlàvem ara, quan passa a mans de moltes altres persones, no? I si existia una mica com este apego que parlàvem abans d'este veure com evolucionar, transformar-se la idea, que al principi era individual i després passar a mans, no?, com d'un equip de moltes persones.
Clar, clar, clar. Clar, o sigui, una cosa és ser guionista, que, o sigui, a vegades hi ha directors i directores que són també guionistes, però no sempre. A vegades són dues persones separades que també han de xerrar entre elles, diguéssim, no? Perquè molts directors també els agrada tocar una mica el guió i, bueno, sí que allò de l'apego i allò de sentir que és el teu fillet, no?, o filleta, bueno, és algo que està molt present, no? També hi ha molts egos en aquest món i llavors has de lidiar amb totes aquestes coses. Però sí, amb el que deia això de decisor, o sigui, el guió, si l'ha escrit el mateix director o directora, després el posa en mans dels caps de cada departament, no? O sigui, art, vestuari, maquillatge, que cadascú fa la seva proposta en base al que el director o directora s'ha imaginat, que a mi això em sembla increïblement espectacular, perquè, clar, tu només tens una idea al cap que dius, merda, no sé com fer-la, i de cop hi ha gent que t'ajuda a fer-la realitat i, bueno, a mi em sembla la màgia del cinema.
Que
és això.
O sigui, i suposo que aquí pot ser la importància també de trobar-te gent que t'hi entengués molt, no? Com de ser capaç de copsar-ho, això també.
Totalment,
no?
Sí, sí, t'han d'entendre. I a vegades ho milloren, que encara em sembla més increïble, això. Sí, o sigui, has d'estar amb molta... És a dir, molta comunicació amb tots els departaments. Tu saber-te explicar molt bé, també, que això és molt important. I si t'entens amb l'equip, doncs és increïble, fantàstic. I a vegades no t'entens, llavors has de o sigui, has de negociar més, no? Hi ha molta negociació, també. Però és un treball molt, molt col·lectiu, al final. O sigui, hi ha com aquesta cosa de l'autoria, que sí, òbviament, no? El director podríem dir que és... Bueno, sobretot si també és guionista, no? Que el cinema d'autor, pues, seria l'autor o autora. Però en veritat és una feina super, super col·lectiva.
I ara pensava en això que deies, com algunes de les teves peces tens el doble barret, no?, de directora i guionista. No sé si gaudeixes més quan tens la possibilitat d'estar en els dos rols o t'agrada més, doncs, enfocar-te i dir, doncs, aquí estic en direcció o aquí estic en guió.
Sí, bueno, jo totes les coses que he fet he sigut les dues coses. Sí. Bueno, aquest que has comentat de Nissa, érem sis noies, de fet. Pensant... És que allò va ser una cosa que no era... o sigui, no va seguir els processos habituals que segueix un producte o projecte audiovisual. Perquè vam anar a fer aquesta brigada... Bueno, no sé si voleu que en parlem d'això.
Sí, endavant.
Pues érem sis noies que vam anar a fer aquesta brigada, que era com una mena de viatge, però que ja sabíem que... Havíem de fer un vídeo, en veritat, que normalment eren de 10-15 minuts, però totes ens vam entendre molt bé i ens vam motivar moltíssim, sobretot perquè pues, el que vam veure ja, bueno, era com molt increïble i necessitàvem explicar moltes coses. Llavors vam escriure, pensar i dirigir les sis alhora. O sigui, jo sí que va ser una cosa super... super col·lectiva i comunitària, també, no? Però sí, tinc normalment el doble barret amb tot el que he fet, vull dir, només he dirigit un cop un curt que no l'havia escrit jo i va ser curiós, o sigui, va estar bé, però va ser diferent, sí.
Sí, perquè... Ah, digues. No, sí, entenc que són formacions diferents, qui es forma per ser guionista i qui es forma per ser director.
Sí.
I treballant pots aprendre les dues, potser. O no?
Bueno,
no sé
en
el teu cas si tens les dues formacions o...
En realitat no. O sigui, jo vaig estudiar direcció. Sí, realment, si veieu pel·lícules d'autor, normalment el guió està escrit per al director i una altra persona, que realment és només guionista i sap molt, molt més que el director de guió. Llavors, clar, perquè tu tens idees, no? I si saps de guió, pues, una mica les pots posar... amb una estructura, perquè un guió és una fórmula quasi matemàtica, sempre a mi em sembla que és bastant així, perquè segueix uns passos, no?, i una estructura molt marcada, que si no la segueixes pot funcionar, evidentment, però és més difícil que funcioni, no? Llavors, si tens una altra persona que sap molt de guió i de com funciona aquesta estructura i de coses que funcionaran i coses que no, pues sempre és millor, no?, com aquesta ajuda.
Tirant una mica del fil del tema del guió, bueno, les tres van veure Solstici, que és un dels teus curts, que per qui no l'hagi vist, acompanya la Martina, una nena d'11 anys, en una nit d'estiu en la que descobrís que la seva mare té una relació afectiva amb una altra dona i l'acompanyem una mica com en este moment que ella veu una mica com una traïció, no?, com, o com una confiança truncada. Llavors, mos preguntàvem una mica perquè vam veure que el llenguatge dins dels curs era diferent, no? I ho vam comentar, que no estàvem potser tan avesades en aquest tipus de llenguatge. Llavors, a nivell de guió que comentàvem ara, com se treballa una mica, com està simplificació a nivell temporal, no? Però sense perdre com la presentació del personatge, de la trama... no sé si... O sigui, explicar-nos-ho per a dummies una mica.
Bueno, has fet un macro-spoiler, Alba, de...
No!
Que està... Has fet l'espoiler.
Però que...
En l'argument.
La descoberta de la
sí, sí,
noia.
Clar.
Però que...
Bueno. Però no passa res, no passa res.
Que estava escrita així a internet,
ah, sí?
Eh?
Ai. Ala, en sèrio?
Sí, i passa cap al principi, sí que
jo vaig pensar que ho havies escrivit... escrivit. Jo pensava que ho havies escrit tu, perquè ah, pues, marcava l'edat de la nena i tot, i dic, Gala, s'ha fet aquí la seua sinopsis.
Sí. Ah, no sé, no sé. Bueno, no sé. Si ho vaig escriure jo, vaig incloure
la poesia. Serà un reclam per veure-la, bàsicament.
Bé, la pregunta dels curts. Està molt bé això que preguntes, perquè normalment a vegades, no sé, la gent intenta fer minipel·lis en curts i en veritat no. És un format en si, no? I el que ens deien en el màster era que el que era millor era explicar una anècdota, només no una pel·li amb... No, no, o sigui, el curt també té... inici, nus i desenllaç, diguéssim, com per entendre'ns, però que havia de ser això, una anècdota perquè pogués, perquè no es fes allò, que, la sensació de que estaves veient una pel·li reduïda i comprimida en el temps, no? Mm. Llavors, sí, no sé si té resposta.
Sí, 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 fantàstic. Quan pensàvem una mica com en estes aturades, no?, per tornar una mica a la incubació que veníem parlant, pensàvem també en aturades obligades i que moltes vegades no venien, no?, com per una decisió personal, sinó per un truncar-se alguna cosa, no? I pensàvem una mica en nosaltres, autorreferenciant-nos, perquè justament les tres mos vam quedar a l'atur al mateix moment. Cert. I vivíem una mica com esta por de què farem demà, en plan, primer dia de oasis, de no rutina. I mira que jo, bueno, almenys a mi em feia molta il·lusió, però també em va fer por el dia 1.
Mm-hmm. Era un abisme perquè era un... algo imposat, bueno, o sigui, imposat, és a dir, que no, que estaven els plans, no?, però que era com que tocava.
Mm-hmm. Llavors, ho volíem lligar una mica, no?, en com ets tu davant d'estes aturades de les quals no saps que quan arriba al final, no?, i ho podem connectar, si vols, en el conte il·lustrat que parlàvem abans, perquè d'alguna forma et va passar això, no?, de que quedes una mica en un limbo. No tant per voluntat pròpia, sinó per situacions externes.
Totalment. De fet, quan abans parlaves del conte que va estar com en incubació 6 anys, en veritat, no, va estar en pausa 6 anys, perquè jo el vaig escriure en un matí, aquest conte, molt fort. I després sí que el vaig retocar, em vaig informar... o sigui, jo no havia escrit mai cap conte, llavors vaig preguntar a gent que sí que havia escrit, etc. Però no vaig estar-lo reescrivint durant 6 anys. El vaig escriure, diguem, en 6 mesos, un any, i després vaig estar els altres 5 anys i mig intentant buscar una editorial que me'l volgués publicar. Llavors, sí, va estar més aviat en pausa, i clar, aquestes pauses obligades són... Bueno, existeixen, sobretot quan estàs començant, molt més que quan ja estàs dins del sistema o del sector, no, diguéssim. Però, bueno, a vegades sí que van bé, també, abans comentàveu com... Bueno, no sé ben bé què heu dit, però a mi m'ha connectat amb... Que tu, o sigui, quan passa el temps, doncs tu també madures, no? O has viscut altres experiències, o de cop una cosa que estaves explicant perquè tu t'havia passat així, de cop la veus diferent, i llavors doncs la història també canvia, no? Llavors, a vegades aquestes... Bueno, a vegades sempre van bé, jo crec, aquestes pauses. Quan són obligades i són tan llargues, doncs... Has de tirar molt de la perseverància, realment.
I del creure, suposo, no? També,
bueno, això, absolutament. Sí. Estàs d'enamorar.
En què hi ha, clar.
T'has d'enamorar completament del projecte, perquè si no, l'abandones.
I no sé si no saber la data final, no? Fa també pensar el llenguatge d'una altra forma, buscar igual com, no?, que la història pues, incorpore una temporalitat, no?, que no pugui fer que el resultat quede caduc en el moment en què vegi la llum... Fa pensar-ho d'una altra manera?
Pues en això no havia pensat, però sí, tens tota la raó, realment. Vull dir, clar, no sé, estava pensant, per exemple, si fos una història que passés durant el Covid, no?, que tothom és amb mascareta, i ara ja se'ns faria superestrany veure una pel·li, tothom amb mascareta. Pues sí, sí, seria.
Clar, no sé que el context de la peli volguéssim que fos la pandèmia, no, ara mateix pensaríem, hosti, ja no, no, ja com no esta primera cita a 2 metres i mig, ja no, ja està.
De fet, crec que Serat, precisament, que crec que ara en parlarem, amb el director va explicar que tenia una idea de fer una peli en una pandèmia i en un moment va dir, ui, ara d'aquí 5 anys treure una peli en una pandèmia amb mascaretes quedarà algo estrany.
Mm. Sí, parlem de Serat, si voleu. L'altre dia veiem, no, com algunes crítiques al voltant de la figura del guionista, de Santiago Fillol, com per un context una mica forçat, uns diàlegs una mica forçats, i algú llançava a la xarxa. Santiago era el meu professor a la Universitat Pompeu Fabra i no ha trepitjat una raba en sa vida com per acabar de desacreditar una mica tot el que havia fet en la peli. Llavors mos preguntàvem, és estrictament necessari viure una experiència per a explicar-la? Vull dir, està molt mal que Santiago no hagi anat mai a una rave, o es pot fer també, no, explicar històries que jo no he viscut, no, però incorporant també les persones que sí que ho han fet. No sé, tu com a guionista com te mous una mica com en este dilema, si és que és un dilema.
Bueno, jo des de la meva humil opinió penso que sí, que es pot explicar històries que no hagis viscut, perquè al final també em sembla que en un moment hi va haver molt aquesta creença, diguéssim, de que només pots parlar del que tu has viscut. I, ara me meto una mica en un berenjenal, però a mi em va començar a donar la sensació que la majoria de pel·lis eren de persones blanquetes benestants, no? I era com, bueno, pues ja, una más, no? Ja m'ho sé, això, vull dir. Uh-huh. I estic totalment d'acord. O sigui, em sembla molt controvers, perquè penso que des de la meva opinió, sí, però que ho has de fer, pues, això, des de la humilitat i des de conèixer molt l'altra realitat, no? Parlar molt amb aquesta gent, o sigui, no sobre una interpretació que tu creus d'allò que estàs explicant, no? No sé si m'explico. Però també penso que, per exemple, jo ara estic... Bueno, ara, fa 4 anys, parlant de les incubacions i lo difícil que és tot això, que estic escrivint una pel·lícula sobre una dona que està en una presó. I jo no he estat mai en una presó, no conec ningú que hagi... Bueno, sí que conec, però vull dir que no és com la meva realitat per res del món, no? I també tenia molt aquest debat intern de, bueno, pues, potser no soc la persona, no? Però, bueno, també penso que potser, pues, no ho sé, potser sí que té els mitjans d'una dona que ha estat a la presó i vol explicar la seva història, però potser hi ha persones amb certs privilegis que poden explicar històries que no només són de blanquets benestants i que de cop són altres realitats que també t'obren una mica al món, no? Però sí que penso que s'ha de fer molt des del respecte a la humilitat i des de la coneixença de l'altra realitat.
Clar, hi ha d'haver com una tasca de preparació forta, no? Com d'empapar-te el 100% del que...
Bueno, i pregunta molt, no? Et sembla bé que ho expliqui des d'aquí o no sé, com ho faries tu?
Clar.
Total. Res, jo crec que ja haurem d'anar tancant, però parlàvem a la tertúlia una mica de les pors, no? I acabem gala en això. No sé si el món del cinema és un món a on fa por parar, sobretot per esta part de no tindre, no, com la visibilitat que a vegades sembla que demana, no? No sé si és un lloc d'una mica de posturio o no, de deixar-se veure, de fer contactes. Llavors, bueno, això, saber una mica si et preocupen les pauses a nivell de no perdre una miqueta com l'espai que es va guanyant.
Sí, o sigui, fa por també, no sé si ho vam comentar o llegint... Bueno, això no sé si es pot dir, que m'has passat una mica.
Sí, no som tan bones.
No.
Som tan bones, encara mos hem de fer guions.
Els guionistes pot ser que t'hagin passat el guió.
També els guionistes volem veure els guions. Saber...
I criticar-los.
No, per això, però després ens dius que... No, superbé. Això, que sí que fa por una mica allò de que se't passi l'arròs, no? O sigui, això de... Doncs jo fa 4 anys que vaig començar això i potser no pensava, o en un any estrenar la pel·li, no ho pensava, però tampoc m'imaginava que seria tan
ja,
lent.
Un camí pel desert...
Sí, exacte.
El desert
del Sàhara Occidental. sí, fa por. Però bueno, també tu has de... És el mateix que dèiem abans, que t'has d'enamorar i si és la teva passió, doncs endavant. Jo tampoc li diria a ningú que vol fer això, no ho facis. Vull dir, li diria, serà duríssim, prepara't, però si és el que t'agrada és la teva passió, pues endavant.
Aniran sortint les coses, total. Pues res, donem pas a la secció de Martí, que mos ha dit que farem un petit joc, però que no m'ho ha compartit a ningú. Oh, en este guió hi havia tres punts suspensius. Llavors, anem a veure què onda.
Doncs, efectivament, jo sabia que vosaltres estàveu ansioses de veure el petit joc, la gala també, i vaig pensar, bueno...
Però confiem tant en tu, Martí.
Sí, jo ja, després de tres capítols, noto la vostra confiança.
Aviam, jo em sento una mica com quan examen sorpresa, eh? És que a mi no preparar-me-ho, espero aprovar.
Però, bueno, he tingut un petit imprevist, val? Jo tenia un joc, com un concurs, una mica de saber de... com a veure quan en sabíeu de pel·lícules, quan en sabíeu de cine, i a veure quina de les tres en sabia més, ¿vale? Però fa uns dies, no, per les nostres xarxes, vam anunciar que venies, que venia una cineasta, i llavors diguéssim que al WhatsApp del programa, que sabeu que el porto jo, hem rebut com demandes d'oients que diuen, hòstia, que guai que ara vingui una cineasta, arriba l'estiu, tinc ganes de mirar pel·lis, no sé què mirar, i llavors, bueno... amb oients que ens escolten habitualment ens han fet arribar les seves pues, demandes i preocupacions. Llavors, tirem el primer àudio i a veure si li pots donar respostes, sobretot tu, però bueno, també estigueu obertes a,
ajudeu-me, por favor,
a vosaltres.
Hola, gargotes, com esteu? Soc molt fan vostra des de que vau començar amb aquest podcast. Em feu molt feliç cada cop que us escolto, perquè és com tenir-vos a la vora. I aquestes vacances tinc previst viatjar poquet, però són com diferents viatges. Per tant, preveig que hi haurà com alguns dies de molta intensitat i altres de molta tranquil·litat. I m'agradaria que em poguéssiu recomanar alguna pel·lícula per veure així com tranquil·lament, distesament, mentre el món va voltant fora de casa i jo estic totalment al marge d'això, tranquil·lament a casa meva. Una pel·lícula lenta, llarga, però que l'acabis i quedis com molt satisfet amb tot el desenvolupament de la pel·li. Moltes gràcies, gargotes, us seguiré escoltant, molts ànims, a tope.
Ai, quina il·lusió!
L'heu reconegut?
Sí, és el Xavi.
Sí, doncs
pues aviam si no viatja molt i el veiem més, perquè jo el veig poquíssim. Xavi, si m'ho sents.
Una mínima inquieta.
I davant de la pregunta que ens ha fet, la recomanació, teniu algú a...
Volia una pel·li llarga i lenta, no?
Però que l'acabes i digues ok, perquè a vegades pel·lis llargues i lentes potser acabes i dius... bueno.
A mi em ve una, però no me recordo el títol. L'he intentat buscar, però el meu mòbil és molt lent. Però crec que és fàcil. O sigui, l'última de Sorrentino...
Partenop? No.
Sí, és aquesta que no sé... Sí, és el nom d'una. És molt lenta, passa a l'estiu, diguéssim. O sigui, hi ha molta sensació de que és estiu i... antropologia, la història d'una noia... Bueno, no sé, a mi em va agradar. Em vaig adormir un momentet, però vaig tornar a ressuscitar, perquè jo, si no m'adormo en una pel·li, no... Però no és adormir d'avorriment, és adormir de plaer.
De plaer. És de plaer. Molt bé.
Literalment, eh? Després dic, què ha passat? Vale, ja està, perfecte.
I
seguim.
Si el context és estiu,
sí.
Encaixa...
Jo crec que
prou.
Sí.
La nostra directora de confiança, et ve alguna cosa?
He
cap?
Pensat, perfecte, que hagi contestat. Imagina't. ostres, pel·li llarga i lenta. És que...
També pot ser un curt.
Un curt llarg.
Ah, clar. No. seria complicat.
Sí, si apareixen altres
bueno,
idees, podem fer
com que tenim altres demandes, sí. Jo pensava en Drive My Car, una pel·li que també és molt lenta, sí. De... bueno, d'un senyor que dirigeix una obra de teatre, bueno.
I ara també, perdó, L'Àrbol de la vida és una pel·li molt lenta, però no acabes. Bueno, jo no vaig acabar satisfeta.
No, no.
Llavors, bueno, aquest requeriment el tindríem, però bueno, també és allò de cadascú entén d'una manera diferent, no? Igual Xavi li pots donar una volta a L'Àrbol de la vida, L'Arbre de la vida en català.
Sí.
Estava pensant en una, però no l'he vist, per tant, recomanar-la és...
Arriscat.
Molt bé.
És llarga i lenta.
Doncs si us sembla, com que tenim dos demandes més,
ui, sí.
Anem a la segona.
Hola, gargots, sóc el Jaume de Sitges. Responc a la crida que heu fet aquesta setmana, ja que porteu a la gala. Li volia demanar una recomanació de pel·li d'estiu, que m'imagino que existeix aquesta categoria, igual que existeixen els llibres d'estiu. Doncs una pel·li d'estiu així que sigui plàcida, alegre, sense mal de caps, tot bo. I si té bicicletes, també seria interessant. Aprofito per felicitar-vos aquest podcast tan, tan bo, jo crec que de lo millor de l'any, i també especial menció a la veu més sexy del podcast, la Natàlia. Una salutació, que vagi tot molt bé.
Pensava que diria el Martí. La veu més sexy, el Martí.
Pues mira.
També podria ser.
També.
Bueno.
Però una cosa, o sigui, que podem dir qui és,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I és la parella de la Natàlia, però no sé com s'ha tramat esta... O sigui, ha arribat al WhatsApp del programa real, eh?
Ha arribat al WhatsApp del programa, és tot el que us puc dir.
Hòstia.
Bueno, bicicletes,
sí,
tranquil·litat.
Vinga. Call me by your name.
Estava pensant la mateixa. Sí. Quan el Jaume ens ho va dir, també, el Timoteig a la meva, sí, la bicicleta...
Ui, estiu total.
Estiu total.
Però no sé si et pots concentrar gaire en aquesta peli, no? Vull dir, jo no, hi ha coses que no les puc deixar de mirar.
Però el reclam, no, concentració...
No hi era.
No hi era.
No hi era.
Doncs vinga.
Ja, teniu una tele per aquest estiu? Vull que potser, sí, la podeu mirar junts.
Jo la remiraré. Remiraré.
I sí. Bueno,
fa
doncs...
molta il·lusió, això, eh?
Mira.
Jo pensava que mos parlaria una IA.
Bueno.
I resulta que tenim oyentes.
No, no.
Ah, que ara ve una IA.
El primer programa va passar, va venir una IA. I ara... No, no, i ara tenim una altra demanda que també escolteu-la amb atenció.
Aviam.
Hola, gargotes. Jo sóc Cranc, de Badalona. Per allò de l'anonimat, no direm el nom. Jo, doncs, avui, aprofitant que teniu la gala aquí, volia demanar a veure si em podria recomanar pel·lícules, doncs, per mi. Per mi, doncs, això, jo sóc una dona ja tirant a la cinquantena, separada, i en una fase una mica com de celibat. I aleshores voldria allò, pel·lícules que em posessin una mica més a to amb la temporada, una mica més veraniega, una mica més al caloret, no? Una cosa més que m'animi. No sé si m'explico, oi? Jo crec que se m'entén. Bueno, doncs a veure què em recomaneu i moltes felicitats pel programa, eh? Petonets.
Escolta, la gent és molt pilota, eh? Ai... O sigui, bueno, alguna cosa que et faci vibrar els parts genitals.
Sí. Sí.
Ai, Déu meu. No, a mi m'ha deixat. No,
què?
La sort que ha de per la gala.
Sí.
Fantàstic. Ai. Però no sé, qualsevol que surti un actor que t'agradi. Sí.
El Verdaguer.
No, Verdaguer. No mos ha dit qui li agrada.
No.
A veure, Verdaguer té un punt sexy, però ella igual volia com més moviment, no?
Més moviment.
És que no el veieu tranquil per a aquesta senyora,
sí,
prop de la 50.
Sí, no sé com aclarien. El Verdaguer té una pel·lícula que és interessant, bueno, em va semblar interessant com està gravada, que es diu 50.000 quilòmetres, i el Verdaguer està vivint a Barcelona, i, no, el Verdaguer va viure a Mèxic i la seva nòvia continua a Barcelona. Que la seva nòvia és aquella catalana que va sortir a Juego de Tronos.
Uh-huh. 10.000 quilòmetres.
10.000, sí.
10.000, no 50.000. Llavors...
Eren molts.
Bueno, surt el Verdaguer i bueno, no, l'has vist?
Sí, sí, sí.
I què et sembla?
Bueno, bé, em va agradar. Sí, sí. M'han agradat més... És del Carles Marquès Marcet. Mm. M'han agradat més d'altres seves, però bé. Em va agradar.
Una cosa estava pensant, que fas molt bé de fer la puntualització de qui és de direcció, no? Perquè igual nosaltres fem aquesta cosa de la pel·li de no sé qui, que és l'actor,
sí,
de l'actor, l'actriu, bueno, que està, perquè és el nostre ja referent,
no? Veieu, no?
Clar, jo a vegades faig un esforç com per mirar qui hi ha de crèdits amb música, no? Però, bueno, no sé, ara m'ha vingut la cosa de dir, bueno, qui hi ha de direcció, no? També com, sí, persones més que estan allà.
Faig molta campanya amb això.
Ideal.
Jo volia fer una mica de spam, perquè...
I tant!
Sí, 100%.
A més, ara que fa tanta calor, els cinemes són refugis climàtics, per tant, és ideal anar al cinema. I ara, entre Fórmula 1 i totes aquestes pel·lis en plan veraniegues, hi ha una mini pel·li molt cuqui que es diu La Furgo, que és d'un director molt cuqui també, que es diu Eloi Calvo, i que jo vaig participar, vaig fer l'script, i res, que si la voleu anar a veure, doncs pues està molt bé.
No, mira, recomanacions. Ai, sí, fantàstiques.
Molt bé, jo crec que les tres persones que ens han fet els àudios, coneixent-los una mica, segur que agafaran amb moltes ganes la teva proposta.
I és veritat que s'està increïblement bé al cine. Molt millor que a casa meva.
O sigui, una fresca, també, una platja, un Montjuïc, un tot això.
Bueno, no sé si se us ha passat molt ràpid, però ja hem arribat al final.
Ai, bueno.
A més, avui hem tingut públic. Ai, sí. No, especial menció.
Jolín, és que un públic. Veus estimadíssimes.
Bueno, especial menció, a Núria Comas, que ha vingut, i que també estem obertes a... Vull dir, tenim una cadira, potser n'hi pot caber una altra.
Màxim.
Que el WhatsApp del programa està obert a qui vulgui venir, també.
Sí, dos poden vindre si respiren fluixet. Si respiren molt fort, no es pot. Almenys està al desembre. Sí, que no sé cert. Si estarem aquí o no, però...
Segur.
Això.
Bueno, renovem, no?, la temporada que ve, per cert.
Ai, sí, deixem anar, no?, aquesta bomba,
sí,
aquesta notícia.
Que també es preguntava molt aquests dies. Sí. Renovareu, tornareu.
Arribat el WhatsApp del programa, eh? Doncs, sí. Pues bueno, dir-vos que tornarem al setembre,
fem
que no mos oblidésseu, això mos fa molta por. A l'agost mos prendrem vacances, perquè és algo que en esta casa se respecta moltíssim.
Molt.
Les vacances.
Molt.
Però tornarem al setembre en més capítols, més xerradetes al voltant dels processos creatius. Merci, Gala, de nou per venir a acompanyar-nos avui i explicar-nos tantes coses. I merci a Radio Fabra i especialment a tu, Lluís, per acollir-nos estos mesos. Tornarem. I gràcies a les persones que mos escolteu, seguiu escrivint al WhatsApp del programa, seguiu dient-mos cosetes, mos veiem molt pronte, bon estiu i...
Us estimem, gargotes!
Ens veiem a les platges.
Adeu.
I al cinema.
Adeu, bon estiu!